Al final ha estat doble el canvi, no?
Sí.
Toni Villa i...
Toni Villa fora i Javi Hernández fora. Tota la banda esquerra fora.
Ho sol fer això, Mitchell, eh?
Sí.
Agafa una banda i aquell dia no li entra bé el treball que estan fent i vinga, tot a fora i en posem una de nova.
Sí.
I Couto, que estava escalfant, que estava preparat per entrar, s'ha tornat a la banda a escalfar.
Ho va fer al camp del Getafe i ho va fer al camp del Rayo, canviant una banda completa lateral i extrem. I avui ho ha tornat a fer. Ha tret del camp els titulars Javi Hernández i Toni Villa i ha fet entrar, compte que hi ha una falta sobre Arnau Sort, perquè si no era una ocasió perillosa d'atac de l'Elx. Ha fet entrar Valeri i Miguel Gutiérrez. Espassot a la segona part, eh? Com la primera, vaja.
I Riquelme cada vegada va perdent més galons, eh? Avui ni amb el canvi de banda esquerra entra.
Que s'ha gastat malalt tota la setmana, ja. O si més no el tram final de la setmana, i ahir no es va entrenar amb la resta de companys, però sí que és veritat que ha tingut, jo crec, una trajectòria de creixent, no? Sí. Riquelme, ja no només per minuts, sinó també pel rendiment que li han vist.
Sí, sí, va tenir moments molt bons, fins i tot amb la selecció sub-21, amb gols, sent protagonista, i semblava que havia de ser un jugador protagonista aquí, cridat a marcar diferències, que va fer en aquests partits, però s'ha anat com apagant, apareixent, desapareixent, i aquesta irregularitat, sobretot en tasques defensives, que no acaba de convèncer a Mitchell. L'altre dia al Camp Nou doncs va entrar i el Barça va, per la seva banda va entrar un parell de cops i Mitchell es desesperava. Compte ara.
Ataca l'Eix per l'esquerra. La pilota que condueix Tete Morente té al davant Arnau. És a lateral de l'àrea gran. Fa la finta. Intenta superar la pressió també d'Ivan Martín. Ha de recular. Combina amb John. Ara tancat al darrere el Girona, movent la pilota. L'Eix a la zona de mitjos. Punta esquerra, Collado. Línia de fons, passada per Morente, que prova la centrada, peta en el cos de l'Eix Garcia, que treu la pilota jugada per Ivan Martín, pressionat per Carlos Clerc, el badaloní, pilota fora, servirà davant del Girona, a punt d'arribar al quart d'hora de la segona part, amb l'1-0 al marcador, gol de Tati, gairebé l'última jugada de la primera part, està guanyant el Girona en un dia en què sincerament no s'ho mereix, però de moment està guanyant, totalitzaria 38 punts, i seria un equip que tindria 11 punts de marge sobre el descens amb 9 jornades en joc. Però tot això encara està agafat amb pinces perquè el partit no està acabat i no són les millors sensacions les que està transmetent l'equip de Mitchell avui sobre la gespa de Montilivi.
No, perquè a més hi ha una cosa que és que ahir llegia, no?, que l'any del descens estava en aquesta mateixa situació gairebé, no? Allò, mira.
Aviam, la recuperació de l'Eix, Ivan Martín, per Tati dins l'àrea, pot xutar, el control se li escapa, prova la rematada creuada, rebot en Clerc, ocasió perduda, el control ha estat clau perquè Tati, en comptes d'encarar porteria, ha fet un mal control i s'ha anat allunyant de la porteria de Werner. Llàstima, perquè la recuperació de l'Eix en la fase de construcció de l'Elx era prometedora. L'execució final de la jugada ha estat defectuosa. Una hora del partit, 1-0 guanya el Girona, gol de Tati, parlava en Fel.
No, deia això, que fa l'any del descens el Girona està més o menys també amb un avantatge de 9-10 punts.
9 a 9 jornades.
Doncs imagina't, molt semblant a la d'ara. Per tant, no podem regalar res, ni un sol punt a Montilivi, i jo penso que amb la victòria d'avui, aguantant els 3 punts, tenim la gran part de feina feta. El que passa que si no espavilem aquesta segona part, a mi l'Elx no em sembla tan mal equip com per anar tan avall, i per tant, atenció màxima.
Però si quan surt la pilota ja groga per Donald, perquè és una acció bastant semblant a la de Santi Bueno, la primera part, que li ha suposat la targeta groga en l'última acció d'atac del Girona. De moment encara no ha sortit la pilota, no sé si s'haurà apuntat la matrícula.
A veure, per l'esquerra l'Elx, compta amb Morente, li fan el 2-1 entre Ivan Martín i Arnau. Tete Morente, l'ex del Nàstic, cap endarrere per Gumbau, a l'esquerra per John, més a l'esquerra per Clerc, que assajarà la centrada amb l'esquerra, la pilota que es passeja per l'àrea en diagonal, evita que surti fora a l'altra punta del camp Pol Lirola, que fa la passada a la frontal, estan sols els jugadors de l'Elx per controlar la pilota, el xut de Gumbau buscant la col·locació a les mans de Gazzaniga, però jo diria que és el tercer o fins i tot millor quart xut de Gumbau a porteria en el dia d'avui,
sí.
I crec que en tots ha trobat porteria, per molt que les estadístiques diguin el contrari, però sí. Ens ha fet l'efecte que en tots ha trobat porteria Gumbau,
I per sort ha trobat un inspirat de Gazzaniga.
Es quedaran remenant la pilota com han volgut a fora l'àrea grossa. No entenc aquesta passivitat de la defensa del Girona.
De fet, és que si Mitchell pogués demanar un temps mort, si hi hagués pausa d'hidratació, com ahir al partit de l'Espanyol al camp del Betis...
Hem tingut una d'un quart d'hora, però, de pausa...
No, clar, però és que ni així. Ni així. Torna a tenir la pilota l'Elx. Pujant per l'esquerra, Collado l'aguanta l'empaita Sigankov, el futbolista català format al planter del Barça cap endarrere per Gumbau, que vol sorprendre Gazzaniga des del mig del camp. La pilota surt fora per damunt del travesser, però a peu aturat, sense embranzida. Gumbau ha vist que Gazzaniga, ja ho sap, estava avançat, avui està hipermotivat Gumbau, perquè se li veu, les demana totes, està molt precís,
Sí, sí. Home, deu tenir ganes de fer-ne callar alguna, d'aquí Montilivi.
No, això se li nota.
És un jugador que va criar-se aquí al club, molts anys al planter, i que sent molt els colors, i que els dos anys que va estar aquí a segona divisió va ser, no sé si la paraula és maltractat, però se'l mirava molt en lupa, qualsevol passada que fallava se'l xiulava, i el fet aquest de ser d'aquí, de Camp Llong, d'aquí al costat, doncs feia que se li exigés més i que fos més fàcil de xiular o de criticar en certes ocasions. I avui, doncs, no juga en contra, no va en contra del Girona, però ell defensa el seu i està motivat per això, per jugar a casa, té la família, té els amics i vol fer un bon partit.
Ara hi ha hagut falta sobre Ivan Martín, al mig del camp. Aviam si amb alguna pilota penjada a l'àrea o alguna jugada de pissarra, el Girona és capaç de fer el segon gol i allunyar fantasmes.
I no sé si gira rodó l'Eix García. Fa estona que me'l miro, sí. Que anava amb la cama dreta, se la va tocant, ara s'ajupia. Fa estona que no està còmode l'Eix García sobre el terreny de joc.
De la patacada aquella amb John Donald.
L'Eix, que ha entrat en el camp, ha entrat al camp en el lloc de Borja al quart d'hora de partit. Ara som al minut 64, fa la centrada l'Eix, una falta molt bombada al segon pal, aviam si algú se'n pot aprofitar, doncs no. Ha sortit la pilota fora per la línia de fons, picarà la porteria Werner, el debutant avui a la porteria de l'Elx a la Lliga. Per paternitat no hi és Edgar Badia, juga a l'argentí, que pel que dèieu, Xavi, podria haver-hi fet alguna cosa més en el gol del Girona?
A mi em sembla que sí,
sí,
clarament.
A mi aquí el camp me sembla que la rematada era prou col·locada, però vaja, si vosaltres ho dieu, vist la repetició...
No, de fet, jo crec que el que pot ser és massa potent, però jo crec que ell hi pot fer alguna cosa més, eh? Però gairebé se la treu a sobre, li toca l'espatlla, no, vaja, no es llença gairebé, no.
L'altre porter que hi ha al camp, Gazzaniga, que per cert va condemnar la suplència a Edgar Badia quan jugava a l'Elx unes quantes setmanes, ha rebutjat la pilota cap a la zona de mitjos, on la remena el Girona. Ivan Martín, amb Arnau, tot això a la banda dreta de la defensa del Girona. La passada enrere d'Ivan Martín no és bona. Ha de recular Santi Bueno per evitar que hi arribi un rival. Santi Bueno combina a l'interior de l'àrea petita amb Gazzaniga, que la deixa córrer i la desplaça cap a la zona de mitjos. Està molt incòmode el Girona a la gespa i està molt erràtic. Alguns jugadors estan realment espessos. Ivan Martín n'és un, i és dels assenyalats des del principi del partit. Avui sembla que jugui amb les botes canviades de peu. Puja per l'esquerra Miguel Gutiérrez, combina amb Aleix García, intenta el control, no li surt bé, pilota perduda. Jo signaria que això s'acabés ara ja.
I tant, pel resultat i per poder fer coses més interessants que estar-nos aquí avui en aquest partit.
Signes l'empat, Brugui?
No,
és un tio que el primer que va signar va ser un empat, home, a la teva vida, vull dir...
No, home, avui jo ara s'ha de fer el segon com sigui, perquè si no s'acabarà patint molt en aquest partit. Perquè l'Elx, encara que estigui desnonat al capdavall de la classificació, qualsevol pilota bombada a l'àrea, Boyer o qui sigui, te la pot rematar i fotre'ns un disgust.
El Pere Milla, que ja sap que el que és donar disgustos a l'afició del Girona, per desgràcia. Jugant Arnau a la dreta de la defensa, cap a Juanpe. La passada no era bona. La passada que prova Juanpe tampoc no ho és. Peta la cara de Pere Milla. Al final, Santi Bueno obre el joc a l'esquerra per Miguel Gutiérrez. Bona passada de Gutiérrez per Aleix. Aleix a la punta esquerra per Valeri. Primera pilota que toca el futbolista de l'escala. Arrenca Valeri, enganxat a la banda. Es va acostar a la frontal de l'àrea. En curt per Aleix una altra vegada, cap a l'esquerra. Rep la pilota Miguel Gutiérrez. Prova la centrada i ja es veia que no passaria perquè hi havia un rival a 2 metres. Allargant la cama, Pol Lirola. Servei de banda favorable al Girona a l'esquerra de l'atac de l'equip gironí. Miguel reculant, combinant amb Santi Bueno, el cercle central, cap a la dreta per Arnau. Arnau cap endarrere, Bueno, cercle central, tancat al darrere l'Elx. El Girona movent la pilota de banda a banda, sense profunditat de moment. Encara no hi ha hagut cap ocasió clara de l'equip gironí a la segona part. L'Elx sí que s'ha acostat en perill a la porteria de Gazzaniga, sobretot amb el xut de Collado. Santi Bueno, passada profunda per Sigankov, que per molt que corri no hi arribarà. Surt la pilota fora per la línia de fons. Servirà de porteria Werner, servirà de porteria l'Elx. Al minut 22 de la segona part del partit amb l'1-0 al marcador, el gol de Tati, que és el millor que li ha passat al Girona en el partit d'avui, sense cap mena de dubte.
A un quart de 5 a Getafe, a la sintonia de RAC1, Getafe-Barça. Amb qui no ens surt el Barça, Marta?
Amb Ter Stegen a la porteria, amb Sergi, Roberto, Koundé, Araujo i Valde a la defensa, amb Busquets de pivot, amb Kessié i Gavi d'interiors, i al davant amb Rafinha, Lewandowski, Jordi Alba.
Amb qui no ens surt el Getafe, Laia?
David Soria a la porteria central, Gené Duarte i Alderete, als carrils, Damián Iglesias, mig del camp, Maximovic i Luis Milla fent un doble pivot, a les bandes Mayoral i Munir, i en punta Enes Unal.
L'Arsenal continua guanyant?
Sí, minut 24.
Compte, Girona, pilota morta, Sigal, fora! Corna! La rematada entra Aleix García i Ivan Martín en l'origen de la jugada. L'ha tret el porter Werner amb un rebot previ. Ha quedat mort a la frontal de la petita i quan semblava que Sigankov podia fer el segon gol, hi ha hagut un defensa que l'ha evitat i al terra hi ha el porter Werner, que ha rebut, entenc que una pilotada a la cara, i també Sigankov, que es queixa d'un cop. No, no és Sigankov, és un altre jugador del Girona, diria que és Aleix. Sí, és Aleix, que ara s'aixeca, que es queixa d'un cop en la part inicial de la jugada. Em fa l'efecte que podrà continuar el migcampista abrenc del Girona, però ha tingut el segon gol al Girona en aquesta jugada. L'ocasió més clara del partit per l'equip de mitja a la banda del gol, acabat en corna, el picarat Sigankov des de la dreta.
Sí, el rebot en defensa de l'Els, vaja, la desvia en defensa de l'Els i té sort el porter, que li va a la cara, no sap ni com, i l'acaba traient.
A punt de marcar el Girona, però el gol no ha arribat i el porter encara és al terra, l'estan atenent de l'impacte que ha rebut a la cara.
El 26 de la primera, al camp del West Ham, West Ham 0, Arsenal 2. Tenim també notícia pel que fa a les convocatòries de Barça i Madrid de cara al partit que jugaran, partit de la Lliga CB de bàsquet, a partir de 6:45 de la tarda, en directe al Superesports de RAC1, al Madrid, descartat Gabriel Deck, i per decisió tècnica. Per tant, sorprèn moltíssim que Deck es perdi un clàssic, l'ha descartat Chus Mateo. Entra Llull a la convocatòria, no juga ni Poirier, que és baixa per lesió, ni tampoc Rudi Fernández. I al Barça, el descartat, sorpresa per dir-ho d'alguna manera, és Rokas Jokubaitis. Tampoc es va estirar de curt el base lituà del Barça.
I el Baskonia, què ha acabat fent a Tenerife?
Ha acabat perdent de 2 punts, 83 a 81. De fet, ha tingut l'última possessió per forçar la pròrroga o per guanyar el partit, però el triple ni tan sols ha valgut, estava ja fora de temps. Per tant, el clàssic encara pren més rellevància. Qui guanyi dels dos empatarà al capdavant de la classificació amb el conjunt vitorià. Gol!
L'estirada de Werner, que provoca que s'aixequin els aficionats del Girona per saludar una gran rematada del futbolista Faldut. Ha marcat l'Oriol, ha marcat Romeu amb un gran xut creuat. El Girona fa el segon. Sembla que el partit fa baixada. 20 fa el final. Gran gol d'Oriol Romeu. I amb l'esquerra, Girona 2, el 0.
Doncs obrir una estriada per celebrar el segon del Girona, el segon d'Oriol Romeu a la Lliga, amb l'esquerra fuetada, no la volia ningú, refús malament cap aquí, refús malament cap allà, patapam des de la frontal, estriada per celebrar el segon dels gironins.
Mira que patíeu, eh? Mira que patíeu.
Fel, digues alguna cosa d'en Romeu.
Bueno, pell de gallina. Home. Un partit així és encallat, ha sortit el gran Oriol i diu això ho acabo jo i aquí s'haurà acabat el patiment. Bueno, el que dic sempre, perruca rossa i esbert Schuster. Només li faltava aquest que acaba de fora l'àrea. Perquè avui no tenia tampoc el millor partit com la resta de jugadors, però jo penso que aquí s'ha acabat el partit i que començo ja a engegar la rafaleta i comencem ja a tirar la PC amunt cap a buscar Europa.
Escolta, ara Werner, el porter, està sent atès una altra vegada. És una jugada que ha estat molt poc després d'aquella pilotada a la cara i d'aquell impacte.
Sí, s'ha agradat el nas.
no hi pot fer res, no, Molló? Vull dir, hi ha moltes capes pel mig i és una arrebatada bona d'Oriol Romeu.
Sí, i se'n va cap a, o sigui, se li escapa de la seva trajectòria, li bota relativament a prop. Jo en aquest segon no hi veig res a fer pel porter.
Vull dir que no hagués quedat una mica estabornit o alguna cosa d'aquella pilotada i que ara li hagués costat reaccionar, però jo crec que és més mèrit del rematador que de mèrit del porter.
Sí.
Vaja, el millor el resultat, Brugui, perquè és un partit que no és de 2-0 ni de conya.
No, ni de bon tros, i el millor el Girona, que ha sabut doncs, matar aquest partit amb un gol abans del descans de cap, i ara aquí amb una jugada morta a la frontal de l'àrea, un xut de fora, de Romeu, quan l'El semblava que podia fer un petit passat endavant i ells estaven molt, molt espessos, i guanyarà, si tot va bé, doncs acabarà guanyant un partit en què no ha estat ni el 50% gairebé del seu potencial.
I ara targeta groga per Gumbau, una targeta groga que també me l'hauria d'explicar Figueroa Vázquez. Gumbau ja estava en explicacions i per molt que li doni Figueroa Vázquez, Gumbau no les entén.
I màxima efectivitat del Girona, gairebé. 4 rematades entre els 3 pals, 2 gols.
I de fet, estaria... Si això s'acabés així, el Girona hauria aconseguit una cosa que no havia passat en tota la temporada, una cosa inèdita, si això s'acaba així, que és 2 porteries a 0 consecutives. Perquè fins ara, porteries a 0, la del Camp Nou i aquí contra el València, però cap altra. Un Girona que, a nivell golejador, és un dels millors equips de la categoria, però que a nivell d'encaixar gols és un dels pitjors. Ara l'Els potser rendeix i el Girona potser s'ho passa bé, ho veurem. Per l'esquerra, Miguel Gutiérrez. Valeri entra a l'àrea, prova el retall davant Mascarell. Córnada que ha forçat el central de l'Els, el central canari. I el Girona que prepara un canvi. A la banda està a punt Jan Couto, no?
Jan Couto doble... i Estuani, no?
Cristian Estuani, darrere l'assistent.
Sí, és veritat, darrere l'assistent, no veia. Doncs serà el doble canvi. Però si entra Couto, Arnau continuarà amb 4 targetes grogues i a Valladolid en tindrà 4 amb risc d'una cinquena per no jugar contra el Madrid. Pica corna el Girona, primer pal, queda la pilota morta, l'escup quan pot la defensa de l'Elx, la remena Miguel Gutiérrez a la zona de mitjos, un quart d'hora amb el comptat pel final, temps afegit a banda, 2-0 guanya el Girona aquest partit contra l'Elx, amb jugada individual de l'equip juvenil per l'esquerra, la centrada de l'àrea, l'esperava Santi Bueno per rematar-la després de l'acció individual de Sigankov. Als seus peus ha sortit Werner, que ha atrapat la pilota. Girona 2, el 0, Tati al 45, Oriol Romeu al 69. L'equip gironí que totalitza, de moment, 38 punts a aquesta hora de la tarda, 11 per sobre del descens, amb 9 partits en joc. I encara no es fan els canvis, també farà doble canvi l'Elx, però encara no es fan perquè la pilota no ha sortit fora del camp. Jugant Vigas, el central de l'Elx, avançant metres, trobant entre línies Pere Milla cap a l'esquerra per Morente. El surt a trobar Arnau. Morente centra. Aleix García ben col·locat, jugant curt per Ivan Martín. Cap a la dreta per Arnau. Arnau treu bé la pilota per Valeri al mig del camp. Valeri arrenca. Si el fan caure seria en falta. Aguanta la pilota. Juga amb el cos. Combina de nou amb Ivan Martín a la dreta del mig del camp. El Vizcaí que aguanta la pilota i que juga a l'esquerra cap a Juanpe. Substitut del lesionat avui David López. I Juanpe amb Santi Bueno, el gol jo crec que ha tranquil·litzat també l'equip, Brugui?
Sí, ha tranquil·litzat molt Montilivi, ha tranquil·litzat el Girona i ha fet que l'Elx baixés els braços, perquè ara en 2-0 ja difícilment poden rascar res de positiu d'aquí, i el Girona també juga més alegre, més tranquil, i ara pot ser un altre tipus de partit.
Què crida l'atenció, Fel?
Aleix García va molt coix. Tinc la sensació que...
Jo coix no el veig. Jo... Perquè si no demanaria el canvi. Però sí un punt com cansat.
Cada cop que fa la jugada, els primers tres passos els fa com intentant...
Sí. Tenir bones sensacions, vols dir.
Sí.
De moment és el canvi, clar. No sé si entraria ja en Couto per ell, en fi. Sigankov, passada en profunditat per Valeri. No s'han entès, Valeri la volia al peu a l'interior de l'àrea. Sigankov li ha donat a l'espai a la línia de fons. Ha sortit la pilota fora i ara sí que hi haurà canvis. A veure, se'n va Tati, entra Estuani, canvi cantat, canvi habitual. Marxa Tati, aplaudidíssim pel públic. Aquests aplaudiments són per Tati. I també se'n va del camp Ivan Martín i entra Jan Couto. Això vol dir que Aleix García està en condicions.
Tot i que fa dos minuts que està posat en aquesta posició, no sé, suposo que...
Ho veiem el delegat del Girona com corrent cap al quart àrbitre, com si, i després s'ha frenat com dir, vale, d'acord, fem els canvis. Però el primer corria com de dir, espera, que potser un el canviem.
Ara ja s'han fet tots els canvis.
Sí. Si té molèsties i ha decidit continuar, és una temeritat per part de Luis García.
I tant.
Sí, perquè ara està parlant amb Sigankov i li diu alguna cosa de la cuixa dreta. No sé, vaja, perquè es tocava la cuixa. No crec que estiguessin parlant només de moviments i de tu posa't cap aquí i jo em poso cap allà.
És una temeritat d'ahir. L'entrenador, jo crec que... I la banqueta ho està veient igual que nosaltres. Jo crec que al final l'entrenador el pot canviar i llesto.
Sí, sí, exacte. Sí. Deuen haver parlat i ha dit que pot continuar, però és que corre coix.
Sí, sí.
Doncs de moment continua el camp. Esperem que ni ell ni l'equip hagin de lamentar res arran d'aquesta decisió de continuar sobre el terreny de joc i acabar el partit. No haurà jugat tot el partit perquè ha entrat per Borja, que s'ha lesionat al quart d'hora. Haurà jugat 75 minuts, però vaja, si ha tornat de lesió i no acaba d'estar fi, no acaba de girar rodó, la sensació és que no deixa de ser una temeritat això que està fent. Atacant l'Els per l'esquerra, centrada a l'interior de l'àrea, ben col·locat Oriol Romeu, treu la pilota a la banda, l'espera Sigankov, a punt de perdre-la, però qui l'acaba perdent en primera instància és Jan Couto. Se'n surten a última hora entre ell i Sigankov per treure la contra. Arrenca Sigankov, no li fa falta algun bau perquè té una groga. Sigankov obre l'esquerra per la incorporació a l'atac de Miguel Gutiérrez. La jugada individual del madrileny que ja és a l'interior de l'àrea. Pot ser que provi el xut amb la dreta. L'ha provat, és com un pirata que la dreta la té de fusta. I el xut ha rebotat en un rival. Sí, home, el xut ha rebotat en un rival. No ha estat gens perillós. La jugada era molt més prometedora que no pas efectiva. I ha acabat amb una falta a favor de l'Elx a la zona de mitjos. A punt d'entrar els últims 10 minuts de partit amb el 2-0 al marcador i amb el públic fel que està content, no està veient el millor partit de la temporada, però tot i no veure el millor partit de la temporada, està gaudint d'una victòria del seu equip per 2-0 que el deixa molt a prop de la salvació i, com dius tu, mirant Europa amb els binocles.
Bueno, i a més, jo penso que ha estat molt bé ara el canvi de Tati, que sempre és un canvi habitual, però a més, que Montilivi pogués homenatjar a Tati, que tot i que no és estuani a nivell golejador, és un tio que lluita, que crea molts espais, que Montilivi se l'estima, que està fent una bona temporada i, per tant, era molt injust la situació que va viure la setmana passada al Camp Nou i que bé que avui pogués fer el gol i que bé que avui Montilivi el pogués ovacionar. I això fa que hi hagi aquestes espurnes d'alegria el dia d'avui, perquè si hagués sigut pel partit, era un partit bastant ensupit.
Ara hi haurà corna a favor de l'Elx a la punta esquerra. Un corna que picarà Gumbau, precisament. Està fent Gumbau mèrits per arribar al Girona la temporada que ve amb el descens de l'Elx?
No ho sé, això, però acaba contracte amb l'Elx i no té cap clàusula automàtica de renovació per partits jugats ni res. És a dir, que en principi...
Compte amb l'Elx, el xut a porteria, davant en mans d'Entega, que acaba d'entrar al camp en el lloc de Boyer. Les ha vistes l'àrbitre, pilota pel Girona, era un corna que l'equip gironí no es vendia de l'interior de l'àrea. Sort que hi ha hagut mans de l'exjugador del Fuenlabrada. Parlava amb Brugui.
Dèiem això de Gumbau, que va signar dos anys amb l'Elx quan va sortir d'aquí a Montilivi, i acaba contracte, i en principi doncs quedarà lliure per escoltar ofertes.
Home, un jugador gironí amb qualitat, no, perquè no
coneix la casa.
Exacte, no sé.
A mi sí. Nosa tampoc me'n faria.
Exacte, sí, sí.
No, i quan va jugar aquí a segona divisió va fer molt bons partits.
Jo sempre reclamo, més gironisme per part del Girona a la plantilla. No, jo sempre recordo el trident del mig del camp de Granell, Eloi i Pere Pons, que jo penso que ens aportava un plus el fet d'haver viscut el club com el vivien. No? I per tant, un jugador com Gumbau... sumar segur que suma.
Per cert, ha fet triple canvi l'Elx, només fa canvis al Girona, ha entrat Nico en el lloc de Tete Morente, ha entrat Enteca en el lloc de Boyer i ha entrat Ponce en el lloc de Pere Milla.
Sirankov aquesta segona part també ha fet un pas endavant,
Home, la primera part gairebé ni l'hem esmentat. A la segona ha tingut més presència en el joc. Ara l'únic que espero és que no hi hagi tantes interrupcions com en segons quins trams del partit. Hi ha hagut una topada cap amb cap d'Oriol Romeu a Manteca, falta favorable a l'Elx, però el joc es reprèn amb rapidesa i com que hi ha hagut canvis dobles, Jo crec, tinc la sensació, perquè tampoc no hi ha hagut cap intervenció del VAR que hagi obligat a alentir el partit, que el temps afegit millor d'aquesta segona part no hauria de ser gaire llarg.
No, 3 minutets segurament.
Li fan un gol a l'Arsenal, a la Premier, per tant ja partit, el 39 de la primera, gol de penal del West Ham, West Ham 1, Arsenal 2.
I està atacant el West Ham, eh?
Sí.
Arrenca Sigankov per la dreta, ha rebut una molt bona passada de l'Aleix Garcia, és a la frontal, se la pot jugar individual, no troba espai pel xut, fa una passada en diagonal esperant la incorporació de Valeri, l'ha vista venir bé des del darrere a la defensa de l'Elx, i al final, encara que fos gairebé en posició de central, Collado ha evitat que Valeri es quedés sol davant del porter, a 8 pel final i amb el 2-0 al marcador.
Per cert, Marta, un detallet que em comentaves, els fulls oficials de les alineacions del Getafe-Barça, Alba no apareix d'extrem esquerre.
No, apareix Jordi Alba de lateral esquerre i qui apareix fent d'extrem en aquest full d'alineacions és Balde, per tant una possibilitat més en aquesta anàlisi previ. Jo crec que sortirem una mica de dubtes ara quan veiem els exercicis d'escalfament, perquè habitualment veiem com assagen els jugadors del Barça i potser ens donarà alguna pista Xavi del que vol fer.
Servirà de porteria el Girona. 7 més el temps afegit pel final. Comptat i debatut, uns 10 minuts de partit que ens queden a Montilivi i a RAC1. Si el Girona acaba guanyant, tancarà la jornada entre els 10 primers de la Lliga.
Un 3-0 no estaria malament. Quan m'he trobat un dels senyors que tenim aquí davant a les escales, em diu, què vull, un 3-0? I estaria bé, com homenatge pel soci gironí. Com a representant dels socis gironins que confiaven en un 3-0, estaria bé. Perquè el aniria a trobar i li diria, volia un 3-0, aquí té el 3-0.
Ja li has dit si té lloc a la Rafaleta i té un seient...
Jo vinc de poble on la indústria bàsicament és la carrossera, on es fan autocars. Ah. Per tant, més que una furgoneta és un autocar i si volem de dos pisos. Vull dir que hi podrà cabre tanta gent com vulguem.
Un autocar londinenc de dos pisos.
Els són fets d'arbúcies. Els de Londres no crec, però tot el que hagis fet a l'estat espanyol has fet arbúcies.
Oh, no sabia aquesta.
Home, hi ha dels quatre tallers més importants a l'estat espanyol, són allà, ets veu les Inca Rinoje, que fan, doncs, d'allà surten 20 autocars a la setmana.
Oh.
Que et dius, tants autocars es necessiten al món? Doncs sí.
Sí, sí.
Sí, sí.
Caram. Sí, sí, ho veieu? És a dir, té un podcast d'una hora a la setmana només parlant ell d'anècdotes i coses que sap. És claríssim. O sigui, és claríssim.
Gràcies, Joan Maria, també t'estimo molt, ja ho saps.
És així, és un tio fascinant. L'hauríeu de veure de nit. O sigui, de nit ja és una altra divisió.
Ara ja no.
Com es diria el podcast?
No hi havia pensat mai. Ja hi donaré voltes. La setmana que ve em comprometo a portar un títol.
Arbúcies, no? Seria d'autobús.
Una mica exòtic. Falafel, no?
Hòstia, no està malament,
no està malament. No.
Per anar a buscar el patrocini.
Sí.
Vas a buscar el patrocini.
Sí, sí.
Fel, jo el que et recomano és que et posis en forma.
Us acabaré engegant, eh? En dues setmanes.
Però vull dir, més.
Més
del que ja ho estàs. Que et posis en forma perquè més has de triar Eurofitness. Perquè Eurofitness hi tens un gimnàs o centre esportiu compromès, sostenible i actiu, amb una àmplia oferta d'activitats i serveis per gaudir d'una vida activa i saludable com la teva, Fel. Entra a eurofitness.com i coneix els clubs Eurofitness.
Ja tinc el títol.
Yep.
Fel i Mató.
Hòstia, sort que no hi ha cap més enfrontament Barça-Girona, perquè vindria amb la escopeta carregada, eh? El pròxim, perquè, escolta, està disparant molt fort, eh? M'agrada molt Fel i Mató, eh?
Per cert, Alexia Putellas ha penjat una imatge a les seves xarxes socials, tant a Twitter com a Instagram. És una fotografia on se la veu ella vestida de jugadora, amb el seu dorsal, amb el número 11, i ha posat uns emojis. El dorsal número 11, també un núvol d'aquests pensatius i un cervell. Doncs bé, avui falten 11 dies pel 27 d'abril. Avui falten 11 dies per la tornada a les semifinals del Camp Nou, 11 dies pel Barça-Chelsea. Això vol dir que el retorn d'Alexia Putellas està cada vegada més a prop i que si no passa res, el seu retorn serà d'aquí 11 dies. Per tant, Alexia Putellas, que deixarà enrere la lesió als creuats i reapareixerà a les semifinals de la Champions a la tornada al Camp Nou.
Seria una excel·lent notícia, evidentment, pel Barça femení. Miquel, què, això ja està, de Tibaneït?
Això està, sí, jo crec que sí, perquè el segon gol ha deixat l'Elx, jo crec que tocat i enfonsat, i el Girona intentant tenir la pilota. Si pot trenar alguna jugada per acostar-se al 3-0 i fer l'homenatge al soci gironí, doncs el farà, i si no, amb aquesta victòria acabarà la jornada entre els 10 primers, que era l'objectiu que hi havia, i de fet ja hi ha alguns espectadors que van tocant el 2 de l'estadi de Montilivi, a 3 pel final més el temps afegit. Jo crec que si no hi ha un daltabaix, això ja és a la butxaca.
Serà aquest València-Sevilla de les 9 per saber a quants punts del descens queda el Girona. Si guanya el València a 8, si empata a 10 i si perd el València a 11.
El Sevilla, només li falta que se li faci més autogols ja. Llavors, si el València es fa un parell d'autogols, potser guanya. A veure, Sigankov per la dreta. Pot tenir una oportunitat de rodonir el resultat l'equip gironí. Línia de fons, aixeca el cap l'ucraïnès. Endarrere, Aleix! Directament a l'AP7. A l'AP7, el xut d'Aleix Garcia. I mira que era bona, perquè la passada de Sigankov el deixava en una bona posició per la rematada a l'interior de l'àrea gran. És un futbolista que té bon peu i ha enviat la pilota molt lluny de la porteria. I de moment, veient-lo córrer, Aleix Garcia no fa pas cap mala sensació.
Si no s'ha trencat amb aquest xumut, és que...
Ell mateix se'n reia, de dir, buf, on l'he enviada.
Sí. I veníem d'una jugada, potser la millor jugada del partit, trenada des de darrere, que si hagués acabat amb gol, era d'aquelles perquè corres per les xarxes.
El Girona que està guanyant i... que la setmana que ve jugarà al camp del Valladolid, un partit que es perdran per sanció Santi Bueno i Tati Castellanos, amb 4 grogues a una de la sanció, Arnau Martínez i David López. Després de Valladolid, el següent partit és aquí, contra el Madrid, un dimecres a 8:15, o sigui que jo que avui creia que hi hauria alguna targeta més de les que hi ha hagut, perquè el partit en què hi fos tothom fos el del Madrid, caldrà anar amb peus de plom a Valladolid, perquè potser mitja defensa, si la veiessin David López i Arnau Martínez, contra el Madrid no hi seria. Últim minut del partit. 3 d'afegit, Molló?
Sí, jo diria 3. Sí. Ara pensava que Arnau, que té certa facilitat per veure targetes, des que en té... És el primer cicle, entenc, no? O el segon?
El primer.
Doncs bé, potser la clau és aquesta, no?
Arribar aviat... segon. El segon, sí.
Ja m'estranyava. Però la clau és arribar a una de la suspensió, perquè llavors jo crec que ell es frena. És l'únic moment, segurament, que ell deixa de protestar, està per altres històries i pensa, ostres, em perdré el següent partit i es conté. Jo crec que l'hauria d'aprendre d'estar sempre o de jugar sempre així, com ho està fent últimament.
No, clar, i a més, un partit que no es vol perdre ningú és contra el Madrid. Sigui a casa o sigui a fora, llavors, si juga a Valladolid anirà amb peus de plom.
Però aquesta novena fa dies que la té.
Sí, perquè ja va jugar al Camp Nou amb la...
Per això.
La va veure el derbi contra l'Espanyol, aquí.
Va, un parell. Pensava que feia més.
Aviam, que tindrem temps afegit mentre Montilivi fa l'onada. Què diu? Bravo. Aquesta onada és per Jaume Molló i Massaguer.
Vinga.
El nostre col·legiat del Baix Empordà. 3 minuts de temps afegit, 3 minuts perquè s'acabi aquest Girona-Elx. El resultat, 2-0 a favor del Girona. Ara hi ha hagut una topada, se les estan duent totes. Santi Bueno, en el partit d'avui, ha rebut una trompada a la cara, involuntària, però un bon mastegot que l'ha deixat doblegat al terra. No és el primer en tot el partit, però ja s'aixeca... Santi Bueno, que ha rebut la trompada de Ponce. I ja veieu com el públic que continua aquí ho sentiu, està animant l'equip.
La trepitjada molt lletja, el bessó.
Ui, se'n va mirar-la.
Sí. És que jo tinc el dubte si li rellisca el peu a sobre la pilota i després no sap on posar-la i l'acaba posant a sobre del bessó, o si hi ha una mica d'intenció,
Clar, és que jo dubtava perquè té la cama al terra, Santi Bueno, i pensava, home, potser no n'hi ha per tant, però... És veritat que li trepitja el bessó. Mira,
aviam,
doncs se n'anirà al carrer.
I se n'anirà al carrer. La mà a la butxaca, ell mateix ja se'n va, Ponte ja se'n va del camp, abans de veure la vermella. Targeta vermella directa per Ponce l'Elx, que acabarà amb 10 per una entrada que a mi al camp m'havia semblat dura, però no tant. m'havia fet l'efecte que era més un cop a la cara que no pas una entrada amb els tacs a baix, però pel que comenteu, vista la repetició arbitral, entrada massa dura, l'Elge amb 10 jugadors, el Girona guanyant el partit i el públic està content perquè el seu equip, tot i que no li ha brindat el millor partit de la temporada, n'hi ha hagut de molt millors, però té molt mèrit la temporada del Girona, amb 38 punts se situarà entre els 10 primers i de moment, a l'espera, com comentava en Puig, del València-Sevilla d'aquesta nit a les 9, déu-n'hi-do quin partit, es col·locarà 11 punts per sobre del descens. Últimes jugades del partit, passada llarga d'Oriol Romeu, intent de control amb el cap d'en Sigankov, no se'n surt però li roba la cartera al rival, és a la frontal, xuta a les mans de Werner. Sigankov, com el partit estil agarçat, Brugui en aquest tram final ha tingut molta més presència en el joc, a la primera part ha estat gairebé inèdit, eh?
Sí, absolutament inèdit en la línia de l'equip i ara ha despertat, ha tingut un parell d'ocasions i se l'està veient. Comptant Anteca.
Sí, posició dubtosa d'Anteca, semblava fora de joc clar, no indica res l'àrbitre, que l'assistent no aixeca el banderó, Anteca dins de la petita, remata fora, i ara sí que l'assistent aixeca el banderó i invalida la jugada, és a punt d'acabar-se el partit, guanyarà el Girona, tornarà a perdre l'Elx, només 13 punts de l'equip alacantí, el Girona amb 38, s'ubicarà a la zona mitjana de la classificació i el podrem trobar allò quan veiem les classificacions, que n'hi ha dues pàgines, el veurem a la primera pàgina. S'acaba el partit, xiula Figueroa Bàsquet, Girona 2, Elx 0, tercera porteria 0 de la temporada, victòria amb gols de Tati a la primera part i Oriol Romeu a la segona. L'equip gironí totalitza 38 punts i ara mateix és a la primera part de la classificació entre els 10 primers i a 11 punts del descens.
Fins després, Miquel, que vagi bé.
Adeu.
Brugui, Fel, fins la propera.
Una abraçada, me'n vaig al gimnàs.
Adéu.
Jo vaig a dinar.
Ben fet, bon profit. Bon profit, que el dia que vaig dinar amb tu, abans del Girona al Barça, vaig pensar, hòstia, aquest també, déu-n'hi-do. És de la colla de la Marta i la Laia. Després et costa respirar. Adéu, adéu. Puig, fins aquí una estona amb l'1x1, eh?
Fins aquí una estona, fins ara.
Que vagi bé. A un quart de cinc a Getafe, a la sintonia de RAC1, Getafe, Barça. Ara tornem.
RAC1.
No pateixis en silenci. La caiguda dels cabells només deixa indiferent a qui no la pateix. Institut Vila Rovira t'ofereix l'última tecnologia en trasplantament de cabells amb més de 20 anys d'experiència. Primera visita gratuïta per tenir una valoració personalitzada del teu cas. Institut Vila Rovira, la clínica d'aquí, de Barcelona, la teva. A Passeig Bonanova 112 i al 93-241-7888.
Saps que hem contractat una cuidadora per la meva mare?
La meva també necessitaria una, però ens dirà que no.
Doncs la meva està contentíssima.
Cuideo. Atenció a domicili de qualitat. A Grupo Todoplano sabem que canviar el matalàs no és una tasca fàcil. Disposem de marques líders com Sonpura i Emma.
A Grupo Todoplano li entreguem el seu matalàs Emma recollint-li de franc l'antic. També disposem de matalassos Sonpura. I a la botiga de General Mitre hi tenim la nova col·lecció completa.
Troba la teva botiga més propera a grupotodoplano.com.
Viu la ciència com mai te l'han explicat amb en Dani Jiménez.
Colònies per joves d'entre 8 i 16 anys que despertaran la creativitat i l'interès científic a través de l'experimentació.
Envoltats de natura, a un pas de les Guilleries i amb moltes activitats lúdiques. Hípica, trekking, jocs de cooperació, gincana d'iPads.
Dos torns, del 9 al 15 i del 16 al 22 de juliol.
Dani Jiménez Science Camps. Inscripcions obertes. Afanya't, que s'acaben.
Més info a danijimenezsciencecamps.com.
Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Toldos us ajudem a cuidar-la. Pèrgoles, tendals, veles i una àmplia selecció de models d'estructures resistents i de disseny i teixits d'alta eficiència tèrmica i ambiental. Catalana de Toldos, a Barcelona, a la Gran Via 478, entre Viladomat i Calàbria. catalanadetoldos.cat.
RAC 1. Tots som 1.
El Barça Juga RAC1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
6 minuts i arribarem a les 4 en punt de la tarda, un quart de 5, Getafe-Barça, evidentment en directe a la sintonia de RAC1. Qui no ens surt el Barça, Marta?
Amb Ter Stegen a la porteria, amb Sergi Roberto, Koundé, Araujo i Valde a la defensa, amb Busquets de pivot, amb Kessié i Gavi d'interiors i al davant amb Rafinha, Lewandowski i Jordi Alba.
L'11 del Getafe, Laia.
David Soria a la porteria, central, Gené Duarte i Alderete, als carrils, Damián Iglesias, mig del camp, Maximovic i Luis Milla, les bandes Mayoral i Munir, en punta, Enes Unal.
Les notícies essencials a l'actualitat del Barça. Demà és un dia molt important pel Futbol Club Barcelona. Marta, Joan Laporta ja està preparant l'estratègia comunicativa per afrontar les explicacions del cas Negreira.
Sí, la compareixença que arriba dos mesos després de l'esclat de l'escàndol serà a les 11 a l'Auditori 1899 i la podreu seguir en directe a RAC1. Constarà d'una primera part d'exposició del president i després hi haurà un torn obert de preguntes. Es desconeix quina serà la profunditat de les explicacions tenint en compte la judicialització del cas. Hi ha hagut assajos i s'han fet llistes de les possibles preguntes per controlar bé el discurs. El Barça, per cert, serà a l'Assemblea Extraordinària de la Lliga de dimecres a Madrid, convocada arran del cas, però encara està per decidir definitivament si anirà a la porta o no.
Recomem explicat els detalls de l'estructura del finançament de l'espai Barça. En total són 500 milions de crèdit bancari i 1.000 de bons col·locats a més d'una quinzena d'inversors.
L'estructura, vehiculada per Goldman Sachs i JP Morgan, consta de tres trams. El primer tram és el de més gruix, és d'uns 600 milions d'euros. Uns 500 són de préstec bancari a retornar en 5 anys i ara només s'han de tornar els interessos, i n'hi ha uns altres 100 que són de bons col·locats a inversors també per 5 anys. El segon tram consta d'uns 500 milions en bons col·locats a inversors en dos períodes, una meitat aproximada per 7 anys i una altra per 9. I el tercer tram és de menys de 400 milions en bons col·locats a inversors i és el de més llarga durada, entre 20 i 24 anys, tot plegat per un interès que de mitjana serà d'una mica menys d'un 5,5%.
El retorn dels diners serà a partir dels ingressos que generi el Camp Nou un cop reformat.
Pel que sabem a RAC1, els primers 100 milions que generin seran per al Barça, els 100 següents per als inversors i els 147 restants també per al club. Això en 25 anys a partir que l'estadi estigui ja en funcionament.
La presentació de aquest finançament, que encara no s'ha fet oficial, apunta després de Sant Jordi.
Tot i que ja hem explicat a RAC1 que està tancat des del 4 d'abril, encara no s'ha fet oficial pels requisits que havia posat un dels inversors i també perquè el club creien que abans s'havien de donar les explicacions del cas Negreira, i pel que sabem a RAC1 s'hauria de produir això, la setmana del 24 d'abril.
Doncs n'estarem molt pendents. Joan Lluís, obrim la teva hemeroteca, què ens expliques avui?
Doncs mira, avui viatjarem pràcticament 12 anys enrere, era el 18 d'abril del 2009, un dia en què el Barça Guardiola visitava el Coliseum Alfonso Pérez per jugar contra el Getafe, que duia poques temporades a primera, un partit jugat sota la pluja, guanyat pel Barça per un resultat que avui en dia diguéssim que és habitual, però que en aquella temporada no ho va ser gens. 0-1, i ja us podeu imaginar que el gol el va fer el de sempre.
La Maroteca.
Un gol i tres puntazos, deia el Mundo Deportivo en portada. Messi firmó una victòria que pudo ser más amplia y el Barça está más cerca de ganar la Liga. I és que aquell dia es va jugar la jornada 31 de Liga. Si fa no fa, la mateixa que aquesta, la 29, i el Barça era líder en aquell moment amb 6 punts sobre el Madrid. Una situació que es pot assemblar a la d'ara, aquell punt de la temporada que has de començar a descomptar partits per aconseguir el títol de Liga. En aquell cas, el Barça va haver d'anar a guanyar al Bernabéu, ja ho sabeu, només ho va fer per 2-6. Però centrem-nos en aquell partit d'aquell dia, aquell 18 d'abril, aquell Getafe-Barça, jugat al Coliseum Alfonso Pérez, probablement un dels errors de naming més flagrants que hi ha hagut a la història del futbol. No sé si ho compartiu amb mi, al nivell de l'Arnold Schwarzenegger del Sturm Graz d'Àustria, que van treure perquè, vaja, perquè quan ell va ser governador, doncs va començar a aplicar la pena de mort i van dir, ostres, potser fa lleig que l'home de l'estadi el porti, no? En fi, aquell dia, com dèiem, el Barça va guanyar 0-1, però, ai, amics, va ser un 0-1 força diferent als que estem acostumats a veure aquesta temporada. Deia el diari, solo un genial Stojkovic evitó el 0-7 en un primer tiempo ontológico. I és que he tornat a veure aquell partit i és absolutament incomprensible com el Barça només va marcar un gol. Perquè abans del gol de Messi, que arriba al minut 18, Enrin té tres claríssimes, tres uns contra uns davant del porter del Getafe, que ho atura tot. Encara a la primera part hi ha un penal, però flagrant sobre Messi, que és un escàndol com una casa de pagès no xiular-se. Ell se'n va sol cap a porteria, després de rebre una passada en profunditat d'Iniesta, es queda sol
pràcticament a tocar de, del porter, però per darrere li entra un defensa que es deia Mario, no sé si el recordareu del Getafe, que és que no toca pilota, però ni volent. És a dir, es queda un metre de pilota, s'emporta per davant a Messi i jueguen. A la segona, de fet, també l'àrbitre anula un gol legal a Messi, que hauria d'estar a la sentència per un fora de joc que va ser inexistent, i encara en aquell mateix jutge a línia té temps d'assenyalar un altre fora de joc que clarament no ho és. És un fora de joc d'un metre, que torna a deixar Messi sol davant del porter. És per això que Mundo Deportivo va fer una peça titulant Turienzo Álvarez deja en evidencia el Villarato. És que aquella temporada va ser precisament en què part de la premsa esportiva editada a Madrid va començar a fer córrer aquella nomenclatura de Villarato, i dient que aquella exitosa temporada que està fent el Barça s'explicava bàsicament per les ajudes arbitrals fomentades pel llavors president de la Federació Espanyola de Futbol, Ángel María Villar. La realitat, però, és que el Barça va guanyar aquell partit fent un futbol molt diferent al que hem vist aquesta temporada, i com que, el futbol és un esport meravellós ple de contradiccions. Amb aquella victòria 0-1, el Barça va aconseguir la seva victòria número 12 fora de casa en una lliga i batia així el seu propi rècord. Sabeu quantes en porta ara el Barça? Doncs efectivament, en porta 12. És a dir, el Barça de Xavi en aquest moment està igual que aquell Barça de Guardiola, amb menys jornades. Ara bé, aquella temporada 2008-2009, que acabaria amb el triplet, va guanyar a la lliga només 3 partits per 1-0 aquell Barça, tots ells fora de casa. En l'actual, a falta d'11 jornades, portem 9 partits en què el Barça ha guanyat 1-0. Aquella temporada el Barça, de fet, només va guanyar un partit més fora de casa, i és aquest que us explicàvem ara, aquest partit al Bernabéu, aquest 2-6, perquè després ja, diguéssim, que l'equip es va deixar anar i no va tornar a guanyar cap altre partit. I ja per acabar, vull enviar un missatge pels oients de l'Espanyol que ens estan escoltant, perquè aquella jornada 30 de Lliga, d'aquella temporada 2008-2009, l'Espanyol era últim de primera divisió amb 26 punts. Un menys els que té ara, amb dues jornades menys. Els blanquiblaus aquell dia estaven a 6 punts de la salvació, que van acabar aconseguint. Per tant, Edu de Batlle, Joan Camí, Daniel Solsona, tranquils, que encara hi ha esperança.
Un minut i les 4. Fem una radiografia del rival d'avui del Barça.
Getafe és 16è a la Lliga, s'està jugant la vida per seguir a primera. Fa 5 jornades que és fora del descens, però si avui no puntua, podria tornar-hi. Quique Sánchez Flores estava a la corda fluixa quan els madrilenys van visitar el Camp Nou a finals de gener, amb victòria blaugrana 1-0 amb gol de Pedri, però ha aconseguit aguantar gràcies a la millora dels resultats a la segona volta. La millora sobretot s'ha vist aquí, al Coliseu Alfonso Pérez, on han guanyat els 3 últims partits que hi han jugat i on han sumat 19 dels 30 punts que porten a la Lliga. Avui el Getafe rep el Barça amb les baixes d'Arambarri i Mata.
La tàctica del rival.
A la primera volta vam destacar el joc directe del Getafe i el joc d'esquenes d'Enes Unal, que va permetre en molts moments a l'equip de Quique Sánchez Flores sortir de la pressió alta del Barça i fer mal en alguna contra. Avui tornarà a ser un dels recursos més habituals. Això sí, Javi Hernández, periodista del diari AS, ens explica la nova variant atacant de l'equip madrileny en aquesta segona volta del campionat.
La principal diferència d'este Getafe respecto al de la primera vuelta es que al parecer ya Quique Flores se ha dado con el equipo o el sistema. El sistema en principio es el mismo cuando defiende. Es una defensa de 5, es un 5-3-2, pero cuando ataca se convierte en un 3-4-3. Lo que ha hecho es rodear a Unal de Munir y de Borja Mayoral, y otros dos delanteros a su lado, y esos dos costados en ataque están cubiertos por dos delanteros de verdad, delanteros además que tienen gol.
Tots tres, de fet, marquen la majoria de gols del Getafe. També van comentar els problemes de l'equip per defensar les centrades laterals. Han millorat una mica amb la recuperació del paraguaià Alderete.
En la primera vuelta no estaba Alderete, que estaba lesionado, vino lesionado de Alemania. Defiende mejor, pero todavía no posicionalmente, tanto los centros laterales como las faltas le siguen haciendo muchísimo daño al Getafe.
I recordo que al davant hi ha avui l'equip amb menys possessió de mitjana de tota la categoria. Al Camp Nou, amb prou feines, van superar el 32%.
El jugador més en forma.
Munir El Haddadi, sí, l'ex del Barça amb 27 anys, encadena 6 titularitats consecutives a la Lliga després d'una temporada complicada entre lesions i suplències. Només ha fet 2 gols, és veritat, a la Lliga, però el marroquí està entonat i especialment coordinat amb Enes Unal al front d'atac. Se'l veu implicat en defensa i vertical en atac. A banda d'Unal, val la pena també destacar el porter David Soria, especialista en aturar penals aquesta temporada.
l'opinió de la premsa local.
Avui amb Juan Navacerrada del diari Marca, que ens parla de les sensacions de la importància del partit d'avui pels azulones.
Tres puntos vitales después, sobre todo, de la victoria del Real Valladolid y además para poder meterle un poquito de tierra de por medio tanto a Español como a Cádiz, que perdieron en el día de ayer. Por lo tanto, como digo, es un encuentro en donde el Getafe buscará esos tres puntos sin complejos, sabiendo que pueden ganar a un Barça que tiene prácticamente la liga hecha y que, por lo tanto, bueno, pues puede dejarse un poco llevar en estas jornadas. Sí que es verdad que la victoria del Real Madrid pues hace que los azulones tengan un poquito más de alerta puesta en un Barça que obviamente querrá volver a esos 13 puntos de ventaja.
Passen 4 minuts i mig a les 4 en punt de la tarda. Valora Padilla, hola.
Hola.
Amb la nostra companya dels serveis informatius fem un repàs a l'actualitat. Què ens expliques?
Doncs hem de parlar de l'incendi que va començar ahir a l'Aragó i que va acabar arribant a Catalunya a la granja d'Escarp, al Segrià, perquè els bombers acaben de fer roda de premsa per explicar que un cop l'han donat per estabilitzat, han alliberat dotacions a la zona per enviar-les al foc que crema a Portbou. La intenció és donar-lo per controlat avui. Anem cap al centre de comandament, a Maials. Julen Andrés.
Continua la tasca per part dels bombers, que de moment va tot segons el previst i estan complint els objectius marcats. En parla l'inspector del cos i cap d'intervenció de l'operatiu, Josep Perna.
Aquest matí, a 8:15, l'hem donat en principi per estabilitzat i avui dia, en principi, ells han marcat uns objectius tàctics pel dia d'avui. En principi, els objectius que han marcat s'estan desenvolupant correctament, el que passa és que ha sortit un altre foc a Portbou i ja estem alliberant mitjans per l'altre foc. Continuem treballant en coordinats amb els aragonesos i seguint el que ja havíem marcat al PAI que hem marcat aquest matí.
Tot i l'alliberament d'efectius, es compta amb 17 mitjans terrestres i 3 aeris. Si segueix amb aquesta línia, la previsió és donar l'incendi per controlat aquesta mateixa tarda. Ara les tasques dels bombers es centren sobretot en remullar els punts calents. L'incendi finalment ha deixat 459 hectàrees cremades, de les quals 139 són de Catalunya.
Gràcies, Julen. Mentrestant, l'incendi forestal que hi ha entre Cervera i Banyuls, de la Marenda, a la Catalunya del Nord, ja ha cremat 450 hectàrees. Ara mateix hi treballen 400 bombers francesos i el foc continua a 3 quilòmetres de l'Empordà. El vent és el principal enemic. L'alcalde de Portbou, Xavier Barranco, ha explicat a RAC1 que, per sort, ja tenien feta una franja de protecció forestal al voltant del poble perquè, en cas d'incendi, com avui, sigui més difícil que el foc arribi a les cases.
Tenim la tranquil·litat de que vam fer la feina fent la franja de protecció forestal al voltant de tot el vessant nord del poble, per tant, és més difícil que el foc pugui arribar a les cases. Així tot, hi ha hagut 4 persones que els hem indicat per instruccions de bombers i de Mossos que evacuïn.
Recordem que ADIF ha suspès la circulació de trens entre Portbou i Cervera per la proximitat de les flames a les vies i que els viatgers amb origen i destinació Cervera fan el trajecte per carretera.
Gràcies, Bàrbara. Fins després.
Fins ara.
Jo tinc un ritual, sempre, sí. Que encara que siguin les 9 de la nit o quarts de 4 de la tarda. Igual, és igual. El ritual és Estrella d'Am. Estrella d'Am des de 1876, una cervesa ben fresqueta abans que comenci el partit del Barça.
Sempre. Jo sé.
Jaume, tenim protagonista a l'antena de RAC1.
Podem escoltar a Mateu Alemany, el director de futbol, parlant sobre el futur de Gavi a Dazón.
Nosotros siempre nos hemos manifestado. Gavi renovó su día por 4 temporadas, esta es la primera, le quedan 3 temporadas más con nosotros y las va a cumplir seguro. No solo las va a cumplir, sino tenemos el convencimiento por lo que él piensa y lo que queremos nosotros, lo que quieren nuestros aficionados, es que va a terminar su carrera deportiva en el Barcelona. Por lo tanto, para nosotros, tranquilidad, el jugador renovó, vamos a escribirlo seguro y por tanto no hay ningún problema.
Doncs, molt contundent Mateu a Alemanya en aquestes declaracions sobre el futur de Gavi. Passen 8 minuts de les 4, ara tornem.
El Barça juga a RAC1. RAC1. Compte enrere per la gala dels Premis Drac.
El temps vola, però les veus perduren. Per això, Vueling entrega el premi a la veu de l'any refermant el seu compromís social i esperit renovador.
El dilluns 17 d'abril, la gala dels Premis Drac creats per RAC1.
Amb la participació de Vueling, que connecta a persones i llocs amb una clara destinació. Treballar per avançar cap a un futur de l'aviació més sostenible.
Si
ets professional de la construcció o la reforma, a Leroy Merlin estem amb tu, amb més productes, més estoc i millors preus. A més, t'oferim més de 120 botigues en tot el territori nacional, amb horaris especials d'obertura des de les 7 del matí i un equip d'assessors per a començar la jornada amb tu i amb el teu negoci. Uneix-te al Club Pro i descobreix molts més avantatges. Leroy Merlin, ara més pro.
Ets emprenedor i vols muntar la teva pròpia empresa, però les gestions burocràtiques et superen? Ara amb Legalitas crear la teva empresa no havia estat mai tan fàcil. El teu propi gestor personal prepararà per tu tots els papers i els presentarà als organismes oficials perquè tu puguis començar el teu negoci com més aviat millor. Informa-te'n al 900-106-08. Legalitas Negocis, que res no t'aturi.
A Obramat tenim més de 20.000 productes en estoc i sabem que tots no hi caben a la teva furgoneta, però sí a la teva mà. Descobreix el nou catàleg d'Obramat de 2023 amb més de 2.000 novetats, marques professionals als millors preus de la zona i amb codi QR per tenir els preus actualitzats tot l'any. Corre al teu magatzem Obramat i no et quedis sense catàleg. Obramat.
Ei, com va? Com et dius?
Tenim un nom que el sap tothom.
Però d'on surts tu?
Tant se val d'on venim, si del sud.
Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
Ara estem d'acord, estem d'acord.
Sí, i una estrella ens agermana.
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
No és tan sols aconseguir podis, és superar-se en cada esglaó. L'esport ens ensenya que tirar endavant no és tan sols guanyar, sinó aprendre a aixecar-se. Per això a CaixaBank estem amb l'esport, sempre. CaixaBank, tu i jo. Nosaltres.
El Barça juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
5 minuts i un quart de 5, 5 minuts i començarà el Getafe-Barça. Amb qui no ens surt el Barça, Marta?
A la simulació de l'escalfament s'ha confirmat que Jordi Alba farà d'extrema esquerra. El Barça surt amb Ter Stegen a la porteria, amb Sergi Roberto, Araujo de central dret, Koundé central esquerra i Valde a la defensa, Busquets de pivot, Kessié i Gavi d'interiors i al davant Rafinha, Lewandowski, Jordi Alba.
I l'11 del Getafe?
David Soria a la porteria, 3 central, Gené Duarte, Alderete, carril dret, Damián Carril l'esquerra, Iglesias, doble pivot Maximovic i Luis Milla al davant, Mayoral, Enes Unal i Munir.
Repassem les banquetes.
Obramat, el magatzem de la construcció i de reforma, li ofereix aquest espai.
La del Barça.
Ansu Fati, Ferran Torres, Marcos Alonso, Eric García, Pablo Torre, Alarcón i Aleix Garrido, i de porter suplents Iñaki Peña i Arnau Tenas.
Poc on triar, poca novetat. Ansu i Ferran al davant tindrà alguna oportunitat. Eric podria jugar de central, fins i tot de mig centre, perquè no hi ha gairebé cap migcampista més enllà de Pablo Torre. Aviam si té l'oportunitat.
La del Getafe.
Diego Conde, Kiko Casillas, porter suplent i jugadors de camp, Angileri, Gastón Álvarez, Amavi, Mitrovic, Seoane, Alanyà, Algovia, Gonzalo Villar, Porto i La Tassa.
Poc talent, això sí, Carles Alanyà, que ha perdut la titularitat, està a la banqueta, segur que té algun minut, i fins i tot Porto, que està jugant de carriler, ni davanter ni res, carriler per l'esquerra, Porto tindrà segur alguns minuts.
A Obramat tenim més de 20.000 productes en estoc i sabem que tots no hi caben a la teva furgoneta, però sí a la teva mà. Descobreix el nou catàleg d'Obramat de 2023 amb més de 2.000 novetats, marques professionals als millors preus de la zona i amb codi QR per tenir els preus actualitzats tot l'any. Corre al teu magatzem Obramat i no et quedis sense catàleg. Obramat.
Acaba de sortir el president Joan Laporta a la llotja del Coliseum, Alfonso Pérez, i aquí a la tribuna la majoria de persones l'han rebut amb alguns xiulets i amb crits de fuera.
La cara ve.
La cara ve.
Xavi Hernández porta tota la setmana donant-nos la turra amb el mèrit que té guanyar aquesta lliga. Evidentment, té raó. I per això avui li dediquem aquesta We Are a Winner, emblemàtica joia del sol dels Impressions. Sempre té mèrit i valor guanyar la lliga, sobretot venint d'on veníem. Ara bé, estaria bé que després de la petita crisi de joc del Barça i de la victòria d'ahir del Madrid, avui a Getafe tornéssim a veure la millor versió de l'equip. No només seríem cop a la taula de la mateixa lliga, sinó també un tapall a la boca de tots aquells que permanentment intenten desacreditar un títol tan merescut i inapel·lable com el d'aquest any.
David Bro.
el Barça ens regala un partit al nivell d'aquest tema que ha triat el David Broch. Avui, això serà un festival de llum i de color. Han sortit a la gespa els àrbitres del partit i també els jugadors del Getafe i del Barça. Avui al Coliseum, Alfonso Pérez, Laia, ple pràcticament de gom a gom, o sense pràcticament.
Sí, s'han esgotat totes les entrades. Aquesta setmana el Getafe va penjar el cartell d'entrades exaurides i ara veiem poquíssimes localitats disponibles, i com en un dels gols, el que queda a la nostra dreta, hi ha un petit mosaic amb els colors del Getafe i el missatge: dura la batalla, dulce la victòria.
El Barça ha guanyat 7 dels últims 10 partits que ha jugat en aquest estadi.
Sí, 7 victòries, 2 empats i una derrota. Això sí, encadena 2 partits sense guanyar i sense marcar. 1-0 fa dues temporades, empat a 0 la temporada passada. L'últim gol al camp del Getafe el va marcar Junior Firpo.
Parlant de partits sense gols, el Barça encadena 2 partits sense marcar per primer cop aquesta temporada.
Sí, s'ha quedat sense marcar contra el Madrid a la Copa, contra el Girona a la Lliga. L'últim gol del Barça, recordo, va ser de Ferran Torres al camp de l'Els. 200 minuts sense marcar gol.
I el Barça podria sumar avui 3 partits sense guanyar. Seria la primera vegada aquesta temporada.
Sí, l'últim cop que ha passat va ser entre els 2 partits de la temporada passada, els 2 últims de Lliga, Getafe-Villarreal, i el primer d'aquesta a casa contra el Rayo. També podria sumar 2 partits sense guanyar per primer cop en aquesta Lliga, a prova de la regularitat de l'equip de Xavi.